Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 8:15 de la tarda.
Comença el 8:02, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, benvinguts al programa 8:02 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tot seguit, avui parlarem del Fòrum Social Mundial, que aquest any ha arribat a la seva 11a edició, amb el lema Dignitat Karama, una edició que s'ha celebrat a Tunísia del 26 al 30 de març. Però abans de parlar d'aquest Fòrum Social Mundial, avui us recordem que tenim el Jordi Carretero a les vies de so, el Víctor García, el Víctor Caselles a la redacció i producció i la Sara Cruz.
Bona tarda.
Molt bona tarda, Sara.
Què tal? Estic molt interessada amb aquest, amb l'entrevista d'avui, amb aquest Fòrum Social.
Estàs molt interessada. Sí. Per cert, Sara, al final del programa ens has de recordar una obra de teatre.
Sí, el Teatre Lliure.
Que val molt la pena. Tot sí. I així nosaltres hem volgut avui comentar-ho al final.
Exacte.
Així, per deixar l'enigma.
Exacte.
Però val molt, molt la pena. Això sí, és en anglès.
Sí.
Sara. Bé, així...
Així n'aprenem, Mercè, que mai està de més.
Oi que sí?
Exacte.
Avui és actualitat...
Doncs avui ens acompanya el Xavi Casanovas, ell és de Barcelona, té 30 anys, és matemàtic i també màster en administració d'empreses i responsable de comunicació i difusió de Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda, Xavi, benvingut al programa 8:02.
Moltes gràcies.
Sembla que mai havies participat, eh?
No, en aquest programa no. A Ràdio Estel havia estat, però en aquest programa encara no.
Altres companys teus de Cristianisme i Justícia sí que participen, eventualment, a l'Òscar Mateos, al Santi Torres...
Exactament.
Però avui tu vens concretament a parlar-nos d'aquest Fòrum Social Mundial. No sé si ho he dit, si he dit bé el lema d'aquest any, Dignitat.
Sí, Dignitat.
Karama. Que suposo que deu voler dir...
Exactament, la mateixa paraula.
La mateixa paraula.
Sí, 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 sí.
Bones sensacions? Vens amb bones sensacions des de Tunísia?
Doncs la veritat és que sí, eh? Amb una mica de ressaca post-viatge, perquè aquests viatges són molt intensos, però la veritat és que hem estat molt ben acollits allà a Tunísia, en un país on, bueno, a priori teníem un cert respecte, no?, perquè estan en plena ebullició i plena revolució des de fa 2 anys, però que ens ha acollit fantàsticament bé i un fòrum que ha funcionat molt bé, la veritat.
Doncs de totes aquestes, de les conclusions que s'han atret d'aquest Fòrum Social Mundial que s'ha celebrat aquest any a Tunísia, en parlarem tot seguit amb Xavi Casanovas, però abans la Sara Cruz ens posa al dia amb els titulars de l'actualitat.
La informació del dia, el 8:02.
El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha anunciat avui que proposarà requerir als estudiants universitaris un cert nivell d'anglès equivalent al First o al B2, en el cas d'anglès, per titular-se. L'objectiu, segons Mas-Colell, és aconseguir que els titulats universitaris tinguin garantides les competències amb una tercera llengua. El jutge Castro no descarta que la citació de la infanta Cristina per la seva imputació en el cas Nos s'acabi ajornant. El magistrat que ha citat la infanta el 27 d'abril ha afirmat a l'entrada dels jutjats de Palma que el recurs que interposarà la Fiscalia Anticorrupció podria obligar a ajornar fins i tot, com dèiem, suspendre la citació. De la seva banda, el príncep Felip ha evitat parlar de la imputació de la infanta i diu que els jutges mereixen màxima confiança. També s'hi ha pronunciat Mariano Rajoy, que ha dit que respectaran sempre les decisions que adoptin jutges i fiscals. El portaveu de Convergència i Unió al Parlament, Jordi Turull, ha assegurat al president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que el govern d'Artur Mas ja està presentant batalla per aconseguir que el dèficit de Catalunya, qui tingui un terç del que s'acabi fixant a la Unió Europea per Espanya, que podria convertir-se en un 2% final per la Generalitat. Ha reaccionat així a les paraules de Junqueras, que ha dit que Esquerra no avalarà uns pressupostos que hagin d'assumir un 1,5% de dèficit perquè obligarien a fer moltes retallades que considera inassumibles. Les amenaces de Corea del Nord comencen a adquirir importància. Fins i tot els Estats Units asseguren que són reals. Mentre Washington instal·la bateries antimíssils a l'illa més propera de la península coreana, el règim de Pyongyang ha traslladat com a mínim un míssil a la costa est, és a dir, enfocat cap als Estats Units. Corea del Nord ha advertit que l'exèrcit està en disposició d'atacar els nord-americans en qualsevol moment. En esports, el Real Madrid va guanyar el Galatasaray ahir per 3-0 i té tocar les semifinals de la Champions. El Màlaga, per la seva banda, va empatar a 0 contra el Borussia i decidirà, per tant, la tornada a Dortmund. En bàsquet, el Barça-Rigel disputarà aquest vespre un partit intranscendent contra el Maccabi, el Palauers de Pasqual, que són matemàticament primers de grup, tindran la vista posada en el doble enfrontament que jugarà en el grup E del top 16 de l'Eurolliga.
Set i 36 minuts, la policia municipal de la Seu d'Urgell incrementarà la vigilància a la via pública per evitar conductes incíviques, com no recollir les defecacions dels gossos amb sancions que oscil·laran entre els 30 i els 60 euros. Aquestes es podran duplicar en cas de reincidència. Des de Ràdio Principat ens informa aquesta hora Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Així ho han fet públic avui representants municipals que han presentat la nova fase de la campanya de civisme de la Seu, que preveu incidir en els propietaris de gossos que no recullen les defecacions de la via pública, que no fan bé el reciclatge o bon ús de les papereres. Josep Martínez, cap de la policia municipal, afirma que s'extremarà la vigilància amb sancions.
Però la idea és sancionar a tothom que faci aquest tipus de conducta incívica, no? Des del punt de vista de deixar les deixalles als contenidors que no toca o no deixar-les al contenidor. Totes les conductes, bàsicament, ja comentat el Jordi, tenen sanció en la norma. No només de 30 a 60 euros, sinó que la gent pensi que això acabarà en la via executiva.
Aquesta nova fase de la campanya cívica té una durada de 3 mesos.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Cel cobert a gran part del país amb cobertura de clarianes a la Catalunya central, a la costa central i a la costa daurada. En canvi, els núvols i els ruixats es mantindran.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. L'economia i les finances, pel fet de ser instruments, poden ser mal utilitzats quan qui els gestiona té només referències egoistes. D'aquesta manera, es pot arribar a transformar mitjans de per si bons en perniciosos. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dijous de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou analitzarem el tractat sobre comerç d'armes aprovat per l'ONU en conversa amb el director de la Fundació per la Pau, Jordi Armadans. A la tertúlia tindrem Francina Alsina, Jaume Castro i Joan Lluís Pérez Francesc. A les 9 arribarà la secció de consum plusvàlua del primer cafè, aquesta vegada sobre l'espam telefònic. A 9:45 coneixerem més detalls sobre l'incident d'aquest dimarts al Salou Fest amb els responsables d'aquesta iniciativa. I tancarem en nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Tot això i més aquest dijous de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel amb el comentari de Manuel Milian Mestre. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3:45 del vespre, avui us expliquem que el Fòrum Social Mundial ha arribat a la seva 11a edició amb el lema Dignitat Karama. El Fòrum Social Mundial és un espai de debat democràtic, d'idees, formulació de propostes, intercanvi d'experiències, com també articulació de xarxes, moviments socials, ONGs i altres organitzacions de la societat civil. Entre elles, Cristianisme i Justícia. Avui parlem amb en Xavi Casanovas, membre del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia i també responsable de comunicació i difusió de l'entitat. Xavi, un altre món és possible?
Bueno, jo crec que sí, ho espero, i de fet això és el que estàvem treballant i lluitant aquests dies a Tunísia, no? Perquè un altre món sigui possible.
Quines són les vies per arribar a un altre món?
Bueno, doncs no és fàcil perquè les realitats a tot el món són ben diferents, no? I la realitat que estem vivint potser en aquests moments a Europa doncs és molt diferent de la que viuen al nord d'Àfrica, com hem viscut a Grècia, a Tunísia, i molt diferent de la que es viu a Amèrica Llatina, no? És veritat que hi ha causes que són globals i que ens demanen, per poder construir doncs aquest món millor, aquest altre món possible, doncs treballar globalment, però també hi ha causes locals, no? I per tant, en aquest doble enfoc és amb el que hem d'anar treballant, no?
Xavi, aquest any el Fòrum Social Mundial ha aterrat per primera vegada al nord d'Àfrica i ho ha fet a un dels països que ha estat al cor de l'anomenada primavera àrab, Tunísia, el Magreb, una regió de canvis polítics, també socials. Com és que s'ha triat aquest lloc?
Jo crec que era significatiu, no?, que es fes en aquest país, no? A Tunísia és on va començar, justament, va ser el primer país que es va aixecar contra la dictadura, en aquest cas de Ben Ali, ara fa una mica més de 2 anys, no?, i tot plegat ha portat un procés més o menys exitós en el cas de Tunísia, no?, en el qual doncs la democràcia es va construint mica en mica, no? De fet, sentíem fa 3 setmanes l'assassinat d'un dels líders polítics de l'oposició, qüestió que feia pensar que la situació en el fòrum podia ser més o menys tensa, no? Perquè certament, doncs, jo crec que a Tunísia el que hem pogut veure aquests dies és que hi ha una voluntat de canvi, una voluntat real de democratització de la societat, no? Una voluntat de que sigui el poble i la gent qui pugui decidir sobre el seu futur, no?, sense cap mena d'imposició, i evidentment doncs es produeixen tensions entre diferents interessos, no? En aquest cas, doncs, el fet de que en la Constitució de Tunísia s'hi afegeixi o no la llei islàmica, doncs és una de les qüestions que porta més problemàtiques en aquests moments, no? I per tant, bueno, doncs té molt de sentit que s'hagi fet a Tunísia, perquè estan en aquesta via de l'altre món possible, no? És un espai també d'esperança, d'horitzó, i això es vivia molt en el fòrum, no?
Perquè amb quina ciutat t'has trobat?
Bueno, mira, jo la impressió va ser maca quan vam baixar de l'avió allà a Tunísia. Tenies la sensació una miqueta com si arribessis, suposo, però jo recordo aquí de Barcelona, amb uns Jocs Olímpics, no? Tenies uns voluntaris, una gent jove que te tenien i deia, mira, tu vols, has d'anar cap aquí o cap allà, l'hotel el tens aquí, t'acompanyaven autobusos preparats per la gent que venia al fòrum, que estem parlant d'una moguda d'unes 30.000 persones, per tant, algú que per la ciutat era important, no? A tot arreu veies cartells del fòrum donant la benvinguda a la gent, i per tant, gent amb ganes d'acollir, d'explicar el que havien viscut. Jo crec que per ells ha sigut molt important per poder explicar el que els hi ha passat els últims 2 anys, i també perquè et demanaven, no? Demanant, tu dona a conèixer, explica el que és Tunísia, el que estem vivint, que nosaltres realment volem la democràcia, no? I convida altra gent a venir, no? També preocupats per a la qüestió del turisme, que en el nord d'Àfrica doncs s'ha notat molt, s'ha vist molt afectada la qüestió del turisme, que és una via econòmica important per ells, i en aquests 2 últims anys... Doncs ens deien, porteu gent cap aquí a Tunísia.
Parleu,
no?
Bé,
exacte,
no?
Parleu bé del nostre país. No? Sí.
En quina mesura creus que, com bé estaves dient ara, les forces actives del Magreb i de Tunísia, en particular moviments socials, sindicats, doncs s'han involucrat en aquest fòrum social?
Home, jo crec que força. Clar, és una societat demogràficament molt jove. Hi ha una alta presència de gent molt jove que té ganes de poder construir el seu futur, no? Jo en concret vaig estar en un dels tallers que s'organitzaven en el fòrum, molt interessant, de joves, de Tunísia, també de Líbia, que en aquell moment, doncs, per circumstàncies personals, estaven podent estudiar a França o a Itàlia, i que van dir, jo vull tornar al meu país en aquest moment de reconstrucció per aportar tot el que jo sé i construir nous ponts i noves maneres perquè el país vagi endavant, no? Hi havia la participació d'aquests joves, i hi havia la participació de totes les faccions. De fet, vam poder veure en alguns tallers les faccions salafistes, que són les més extremades o més conservadores en temes islàmics, així com moviments laïcistes importants de Tunísia, i tots volien participar del fòrum, tots hi estaven presents, no?
Tu creus que aquest fòrum també ha ajudat al procés de democratització a Tunísia?
Jo crec que per ells pot haver estat un revulsiu, així es veia, i es veia la manifestació o la marxa inicial del fòrum i a la marxa final. Jo crec que sí, que per ells pot haver estat un punt d'inflexió important. Ja ho veurem a veure cap on va.
Ara el futur, a veure què passa. Doncs, Xavi, et sembla si ens fa 5 cèntims dels temes que van girar al voltant d'aquest fòrum social?
Val. Bueno, com deia abans, no? Hi ha temes globals i temes més locals, no? En el cas dels temes globals, doncs, la qüestió ecològica, del canvi climàtic, són qüestions que preocupen molt. El tema de la sobirania alimentària i l'acaparament de terres, això és una qüestió que ens ve molt de Llatinoamèrica, però que també es planteja com una qüestió a la que s'ha de donar resposta de manera global, no? El tema de la immigració i el trànsit de persones en el món i la llibertat de trànsit de circulació de les persones, que hauria de ser un dret humà, però que en aquests moments pues, és de fet, doncs, flux de mà d'obra, no?, amunt i avall. Vèiem una imatge molt espectacular allà a Tunísia, hi havia una pastera on hi havia un llarg llençol amb tot de noms, més de 16.000 noms, que eren totes les persones que havien mort intentat travessar el Mediterrani, no?, algú que és realment frapant i que és, de fet, les conseqüències i la materialització d'aquesta realitat injusta. No? Bueno, el tema de la dona també és un tema molt important i que s'ha treballat en el fòrum, la presència de les dones de tots els continents i de tot arreu, també del món àrab, hi era en molts dels tallers, no? I reivindicant drets, igualtat. I per últim, potser el tema econòmic, no? Jo crec que és important el tema de les alternatives econòmiques, la qüestió del deute, que és un tema que ara ens afecta molt a Europa, però que, de la qual podem aprendre molt d'Amèrica Llatina, no? Perquè ells van patir o han tingut una història molt complicada amb el tema del deute, imposant una sèrie de polítiques d'austeritat molt fortes. Ells han sabut sobrepassar això, aquesta realitat, aquesta situació, des dels moviments socials, des de la presa de poder, d'alguna manera, d'aquests moviments, i això, doncs, a Europa ara hauríem d'aprendre una miqueta de tot plegat.
Xavi, tenim els temes sobre la taula, sabem de què vau parlar. Quina és la metodologia de treball en el Fòrum Social Mundial?
Doncs... És interessant el previ del fòrum. El previ del fòrum és important. Les entitats que volen participar-hi proposen tallers, proposen temes dels quals volen parlar i a través d'una aplicació web de la xarxa doncs es fan processos de convergència. No? Nosaltres, per exemple, un dels tallers que vam proposar, que era sobre la qüestió del diàleg interreligiós, concretament la llibertat religiosa, doncs vam trobar convergència amb una organització italiana, després amb una altra de francesa i amb uns d'allà de Túnez també, i amb tots aquests junts vam fer una taula rodona on vam parlar de la qüestió. No? Per tant, molt important el previ, aquest espai de convergència d'entitats i de temàtiques. Llavors, durant el fòrum es donen 3 dies seguits de tallers, xerrades i conferències del treball previ aquest que s'ha fet, no? I amb una part final que és les assemblees temàtiques, no? Cadascun d'aquests temes on es vol convergir d'alguna manera perquè es creu que s'ha de fer alguna espècie, doncs, potser una mica d'agenda, no? O de poder establir unes lluites comuns, doncs es fan una assemblea temàtica de moviments socials, de la qüestió del deute, i això en els últims 2 dies, no? Acabant amb una marxa i una manifestació final.
Conclusions.
Conclusions.
Bueno,
jo
crec conclusions,
quines conclusions ara portem? Bueno, encara ve fresc això, no? I costa. Esperem ben aviat, almenys aquí a Barcelona, poder fer una xerrada amb les diferents persones de Catalunya que hem estat molt presents en el fòrum, que eren bastants, més de 60. Jo crec que per mi la conclusió més important és veure que ara s'ha girat d'alguna manera la truita, no? I que ara som els moviments d'Europa, els moviments de resistència que ja veiem aquí a Catalunya, per exemple, bueno, el tema de la plataforma d'afectats per la hipoteca, no? Doncs tots aquests moviments que s'ajuntin i que busquin la manera de lluitar contra una imposició o una lògica del capital que veiem que ens està portant per mals camins, per més desigualtat, per més pobresa. No? I jo crec que la conclusió és, bueno, Europa, anem a veure què ha passat en altres països, anem a veure què ha passat sobretot a Amèrica Llatina, aprenguem d'ells, veiem quina ha estat la seva evolució els últims anys i què és el que ells han fet, no? Perquè si aquí continuem fent el mateix no trobarem respostes diferents. No?
Xavi, suposo que aquests dies has estat una mica desconnectat de l'actualitat del dia, però suposo que quan estàs treballant en aquest Fòrum Social Mundial, no?, amb aquests reptes, amb aquests intents d'èxit, no?, que pugui arribar a ser un èxit, quan t'arriben notícies des de casa, no?, com per exemple s'ha vist a Feijóo, no sé si has estat el cas, amb un vaixell, amb un narcotràfic a Galícia. Sí. Tots aquests temes, la imputació de la infanta Cristina, com arriben aquestes notícies quan estàs?
Bueno, jo crec que tot això ens va confirmant de mica en mica que, bueno, pues que tenim unes institucions democràtiques que estan corrompudes, no? I que la corrupció ha arribat molt lluny, no? I jo em pregunto com no hem sabut controlar tot això, com no hem sabut veure o preveure que tot això podia arribar a passar, no? És veritat, hi havia molta gent i moltes organitzacions que ho estaven potser dient des de feia temps, però per què no les escoltàvem? Com hem deixat que la cosa arribés a aquest nivell, no? Jo crec que cal una certa reconstrucció democràtica de moltes institucions i buscar nous processos que ens portin a una situació diferent de la que estem ara, no?
Avui parlem amb Xavi Casanovas del Fòrum Social Mundial que ha tingut aquests des del 26 al 30 de març a Tunísia. Xavi, creus que han canviat molt les necessitats, les preocupacions des del primer fòrum que em sembla que es va fer a Porto Alegre l'any 2001 fins ara?
Bueno, jo crec que les coses no han canviat molt, no? El que, com dèiem abans, no? potser han canviat de registre i el que ara vivim a Europa abans ho havia en Amèrica Llatina, no? Uh-huh. En aquell moment, a Porto Alegre, doncs va ser per ells, jo crec que molt important, va ser l'inici d'un moviment, en aquell moment, antiglobalització, no? Parlàvem més de, potser, del concepte d'antiglobalització. Ara parlem més d'alterglobalització, no? D'una globalització diferent, una globalització de les idees, de lo social, no? No només del capital i del mercat, no? Però els debats de fons que hi havia doncs eren els mateixos, l'únic que afectaven potser a persones diferents en aquell moment. No?
L'aportació de Cristianisme i Justícia en aquest fòrum social mundial, com ens has explicat, potser també és la part de teologia. No? Uh-huh. Quin creus que és el paper de la teologia i les religions en la construcció de la pau i la democràcia?
Déu-n'hi-do, quina pregunta, eh? Això donaria per tota una tertúlia, no? Bueno, jo crec que és significativa, la presència de la teologia i de l'espiritualitat, sobretot, no? Des dels diferents perspectives religioses. Per nosaltres entenem que és una cosa que està lligada íntimament, no? I que està molt vinculada al fet religiós o l'espiritualitat amb la construcció de la pau i d'un món més just, no? I per nosaltres això és molt important. I és interessant de veure com hi ha realment moltes entitats, per exemple, d'Església, no? Del primer món, que estan presents en el fòrum social i que són les que treballen per aquest món més just, no? En concret, nosaltres, doncs, des d'aquesta perspectiva d'una teologia que treballa doncs, per l'alliberament de les persones, no? i de l'opressió, doncs, nosaltres vam poder oferir un parell de tallers en el fòrum, també en diàleg amb el Fòrum Mundial de Teologia i Alliberament, que és una organització amb la qual nosaltres també estem en contacte, no? Buscant això, doncs, la posar la persona en el centre de les polítiques i de les decisions, no? Sempre, que això és el que ens demana, de fet, aquesta espiritualitat més alliberadora. No?
També heu parlat del paper de la dona en el diàleg interreligiós. Quines valoracions en pots fer?
Bueno, va ser interessant un taller que vam fer amb la Maripau Trainer, que venia amb nosaltres del col·lectiu de dones en Església, sobre espiritualitats femenines d'alliberament. En aquest taller van participar també algunes dones musulmanes, no? I és claríssim, i a més ara que estem parlant tant aquí de la renovació de l'Església i el tema del Papa i tot això que ens ha portat noves esperances, doncs que el paper de la dona en lo eclesial i en lo religiós s'ha doncs d'anivellar el paper de l'home, no? Hi ha una simetria aquí espectacular, no? I a més que la dona té molt a aportar, i molt a aportar de diferencial també del que pot aportar l'home, no?
Xavi, estem fent aquest repàs de tots aquests tallers que des de Cristianisme i Justícia, doncs, heu aportat al Fòrum Social Mundial. Jaume Botell, membre de l'àrea social de Cristianisme i Justícia, també va participar en el taller Europa en crisi, causes i conseqüències. Ens interessen molt les causes.
Les causes, bueno, se n'ha parlat molt, no? Hi ha causes estructurals de construcció de les institucions de la Unió Europea, hi ha causes històriques, bueno, és un tema que de fet nosaltres estem debatent aquest any des de l'àrea social a Cristianisme i Justícia, i per això vam pensar que podíem aportar alguna cosa. Esperem ben aviat tenir algun quadern que puguem fer arribar a la gent amb una anàlisi acurat, no? D'aquestes causes i també de sortides possibles per aquesta espècie d'atzucac en el que ens trobem a Europa, no? On sembla que hi ha uns països que manen més que altres, que hi ha un capital que té la democràcia agafada pel mànec, no? I que no ens permet decidir sobre el nostre futur, no? Sobretot pel que fa als països del sud d'Europa, no? Ja veurem quina serà la sortida d'això.
Hem parlat dels èxits, bé, sí, èxits del fòrum, reptes pendents que han quedat.
Bueno, el fòrum sempre deixa aquesta sensació de dificultat, diguéssim, de crear un contrapoder o un discurs que sigui contrahegemònic. Per què? Doncs perquè articular totes aquestes lluites és difícil, coordinar-se de manera internacional també és complicat, i un dels debats que sempre es té en el Comitè Internacional del Fòrum doncs és això, no? Cal fer una agenda, cal fer una agenda política després d'aquest fòrum, o cal continuar sent un espai de xarxa i de treball, i les lluites locals ja veuran com han d'articular tot això, no? Doncs aquest és una mica el debat i els reptes pendents, diguéssim, no? Perquè, per exemple, pel que fa a la cobertura mediàtica del Fòrum Social Mundial se n'ha parlat ben poc aquí en el nord, no? En canvi, quan es dona el Fòrum Econòmic de Davos allà a Suïssa, ve que tots els mitjans ho cobreixen, no? Què està passant aquí? Quin paper juguen també doncs, els mitjans de comunicació? Com podem anar creant un discurs diferent no? Que cali a la societat, a tothom. No?
D'alguna manera, des de Cristianisme i Justícia, em sembla que tu mateix doncs, escrivies al blog, no? També has anat comentant una mica doncs, tot el que ha anat passant durant aquests 4-5 dies de fòrum.
Per sort, bueno, les xarxes socials ens han permès democratitzar molt més la comunicació, no? I ara doncs, no és només unidireccional dels grans mitjans, sinó que és molt més participativa, i a nosaltres ens ha permès doncs, anar escrivint cròniques cada dia, hem anat comunicant tot el que fèiem, i això, bueno, doncs ens ha assegurat que moltíssima gent ens ha pogut escoltar i sentir i llegir, no? Esperem que també se'n faci ressò ara postfòrum en alguns mitjans com feu vosaltres, no?, per exemple.
Xavi, nosaltres a nivell personal, què podem aportar després de tu que has estat aquests dies al fòrum social?
Mireu, una cosa que crec que és interessant, que s'explicava ja al... una cosa que estan vivint, per exemple, ara a Amèrica Llatina, en un moment de creixement, on, per exemple, estan veient que moltes classes més pobres estan agafant certes quotes de benestar, és que les classes més baixes, quan passen a classes mitjanes d'alguna manera, es desmobilitzen, no? I llavors costa molt, per noves lluites, doncs, fer que la gent pugui sortir de casa i reivindicar els seus drets, no? Jo crec que aquí ens passa una mica, tot i que hem viscut fortes mobilitzacions els últims 2 anys, des del 15M, no? Però d'alguna manera ens adormim, ens tornem a dormir, no? Ens costa, no? Ens quedem amb el que tenim, ens agafem allò que tenim, no? I no tenim una consciència més comunitària de que això que estem patint, o aquestes desigualtats creixents, aquesta pobresa que anem veient cada cop més a casa nostra, doncs depèn també de nosaltres. Encara que jo pugui estar més o menys bé, cal que surti al carrer, cal que digui què és el que penso de les coses, cal que participi molt activament i més avui en dia, no? Jo, bueno, no sé, jo crec que la crida és a tothom a participar en l'entorn més proper, sigui a l'associació de veïns, sigui a l'assemblea de barri, on sigui, no? Però per anar construint aquest altre món possible, pues que passa per una economia més solidària, no? Que passa per un tracte més humà cap a les persones, cap al veí, cap a tothom, no? Pues per aquí van les coses, jo crec.
Propera parada del Fòrum Social Mundial.
Doncs no ho sabem. Suposo que es decidirà si d'aquí 2 anys torna a haver-hi un fòrum, on es farà aquest fòrum, això no se sap... A posteriori, bueno, pues al cap d'un temps ho sabrem. A veure si també com el fòrum des d'aquí de Catalunya, com a Fòrum Social Català, doncs podem organitzar alguna cosa l'any que ve, no? Que és quan tocaria.
Doncs avui hem parlat amb el Xavi Casanovas, membre del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, també responsable de comunicació i difusió, i hem parlat del Fòrum Social Mundial que ha tingut lloc aquests dies en la seva 11a edició amb el lema Dignitat i Carama. Xavi, nosaltres ara, com hem anunciat al principi del programa, la Sara ens ha preparat una petita sorpresa. No sé què fas tu demà a les 12 del matí, és Sara?
A les 12 del matí i també 9:45 de la nit, Mercè? Per tant, hi ha
dues
actuacions. Sí. Us ho explico una miqueta.
Va, vinga, explica'ns-ho.
Doncs mira, la GIUART, la Residència Internacional d'Artistes i Investigadors per la Creativitat Urbana a Barcelona, ha coordinat l'estada d'un grup de joves actors i actrius de la North Coast Preparatory and Performing Arts Academy de Califòrnia. La GIUART, juntament amb col·laboració amb l'IES Vila de Gràcia, ha fet possible doncs, que aquests joves estiguin allotjats amb famílies d'aquí de Catalunya. Interpretaran una obra que mai havia estat representada aquí a Barcelona a partir d'un text del cofundador de GIUART, Ahmed Ghazali, que és un artista francès resident als Estats Units. L'obra es diu The Ship and the Whale, i com dèiem, hi haurà dues representacions. Una matinal, que tindrà lloc demà a l'Espai Jove Fontana a les 12 del matí, més dedicada al públic jove, i l'altra serà a 9:45 de la nit al Teatre del Cercle, que es troba al carrer Santa Magdalena 12 de Barcelona.
L'actuació de 9:45 de la nit.
Hi podem anar perfectament.
Perfecte,
sí,
eh?
Sí.
Va, Sara, et va apuntar, eh?
Vinga, anem-hi.
Doncs vinga, Xavi Casanovas, moltes gràcies per haver compartit aquest fòrum, aquestes conclusions.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Que vagi bé, doncs bé, nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Jordi Carretero, les vies de so, de la Sara Cruz, el David García, el David Casellas, també el Víctor Casellas, i d'aquí us ha parlat Mercè Regat. Tot seguit arriba a la sintonia de Ràdio Estel, Carla Gràcia, amb el programa Plusvàlua i Ràdio Principat, l'informatiu local. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.